Parlem de salut.
I un dimarts més obrim nova plana del Parlem de Salut, avui amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona, i a tots els oients. Bon dia.
De què ens vols parlar avui, Cuca?
Bueno, jo crec que és un tema que crec que és molt important i a vegades no en som prou conscients, eh? I clar, prendre consciència del tema que tocaré avui jo crec que és molt i molt important. Ona, jo el titulo Les engrunes en l'amor.
Què són les engrunes en
l'amor? Sabem què són les engrunes, no? La paraula engrunes què significa, no? Però jo crec que és una paraula com molt forta a nivell psicològic, perquè jo crec que es fa comprendre realment el que són les engrunes en l'amor, eh? Jo mateixa reflexionant i preparant, diguéssim, el tema d'avui, no? Pensava, a veure, Cuca, com vius tu que són les engrunes a nivell vital, a nivell d'experiència també personal, indudablement, no? I aleshores, a veure, les engrunes en l'amor hi ha una cosa que es basa, que passa? Que tots necessitem sentir-nos estimats, necessitem afecte, necessitem reconeixement. Però què passa? Però podem per por, per costum o necessitat emocional, acceptar menys del que mereixem. I per mi això són les engrunes. Vull dir, i què passa? Hi ha un element que és molt important per donar-nos compte si estem en una relació, ja pot ser també d'amics, no només de parella, pues, si estem acceptant les engrunes, hi ha una cosa que ens ajudarà molt, és l'autoestima. Que aquí n'hem parlat alguna vegada ja, Ona. O sigui, si un coneix les seves qualitats, també els seus defectes, s'estima a si mateix, serà més difícil que caigui en una relació en la qual el que està rebent són les engrunes. Poc. I que no se n'adona a sobres, que aquest és el gran perill. Ona?
O sigui, les engrunes seria que ens donguin menys amor, menys dedicació, menys del que nosaltres ens mereixem o esperem en aquella relació.
Exactament, exactament. Però què passa? Si nosaltres el que tenim és un baix concepte de nosaltres mateixos, és molt fàcil inclús no veure que t'estan donant les engrunes, perquè és tant la necessitat emocional que tens que acceptes qualsevol cosa. I això es veu molt en la consulta. Vull dir, què em passa a mi? És que a veure, què estàs acceptant de l'altre? I a més que arriba un moment que es normalitza. A part de que també hi ha un aspecte ja que és més profund, jo m'ho mereixo i això ve molt de lluny. I ja saps aquí que quantes vegades he dit que en teràpia és importantíssim conèixer la història personal des de quan és petit. I a vegades una persona ho pot fer individualment, no fa falta poder a vegades anar a un professional. Un mateix pot estar reflexionant sobre la seva infantesa, la seva adolescència, com ha viscut les primeres relacions, què ha rebut dels pares també, perquè hi ha una cosa que a vegades no critiquem els pares, i els pares ens poden criticar. Tenen dret els nostres fills a criticar-nos, a dir el que no els agrada, el mal que poder els hi fem amb un comentari o amb una actitud nostra. Vull dir que a vegades el consell que té que els fills no han de dir res. No, això no. Jo crec que sí que han de dir, evidentment. Després hi ha d'haver un diàleg. Però això és molt, molt important, perquè si no, què passa? L'adolescent o el nen no s'atreveix, perquè hi ha part d'una base, que aquí també ho he repetit sovint. La base era la següent: els nens petits necessiten ser estimats. I què pensa? Que si jo dic alguna cosa que als pares no els agrada, jo perdré l'estima. I aquí està. I això es crea quan un és petit. Què passa? Si tu has estat acostumat a la teva vida a no protestar, a no dir una mica la teva, què passa? Ho vas arrossegant i no te n'adones. Quan ets adult i ja tens unes relacions d'adult, de parella, què passa? No te n'adones. Per tant, l'important és anar enrere i veure com jo he viscut les meves relacions, començant amb els pares. I això també es trasllada amb els amics. A vegades amb els amics un cedeix sempre, etcètera, etcètera. No és això, digues la teva. Per què? La necessitat tan gran de ser estimats i acceptats a la societat. I és veritat, tots necessitem ser acceptats. Evidentment, el primer pels nostres pares, després els amics, per la parella, a la feina, també pels companys de feina. O sigui, l'acceptació és una necessitat humana molt bàsica, i no hi ha res de dolent en absolut, Què és aleshores, centrant-nos més en el tema de les engrunes? Són mostres d'afecte que arriben de manera insuficient, irregular, o una cosa que també es veu és per interès propi. En un moment determinat, algú de la parella o entre amics, sí, necessita una cosa en concret, aleshores què passa? Li demostra més afecte, li fa més compliments, té una actitud més positiva cap amb ell. Cuidado amb això, perquè és molt puntual. Per què? Hi ha una necessitat un favor de l'altre. Uh-huh. Inclús a vegades sexualment, això es veu les parelles. Té ganes d'una relació sexual i es munta més afectuós, no? Però després, quan s'ha acabat això, diguéssim, torna aquesta, una persona que està donant al llarg dels dies i de la seva vida de parella, per exemple, don poc. I el que passa que és difícil reconèixer-ho. Per què és tan difícil reconèixer-ho, Ona? Perquè no hi ha una absència total d'afecte. Uh-huh. Però són relacions desequilibrades. Evidentment, si tu veiessis ell o ella que realment no hi ha res, te n'adones. Uh-huh. Però clar, si n'hi ha una mica, saps allò que dius? De tant
és
en tant,
més complicat, no? De
és més complicat. Molt uh-huh. més fora. I també hi ha una cosa que un acaba conformant-se. Perquè es conforma, perquè a vegades no té por a parlar-ne, perquè crec que en una relació cadascú té dret a demanar el que necessita, el que vol i el que li agrada. I això és les relacions que arriben a fer-se gran i continuen junts.
De fet, el diàleg sempre hem dit aquí, no?, que és molt important.
I important, la parella que no dialoga, jo crec que va cap al fracàs, perquè, a veure, Ona, les parelles... Hi ha moments que no estàs d'acord amb la teva parella amb els aspectes, per tant, què passes? Tu et calles, per què? Per por a perdre la parella, per por que s'enfadi, etc. Clar, i això és un peu al fracàs en quant a una relació amorosa.
I com es manifesten aquestes engrunes?
Mira, aquestes engrunes, Ona, hi ha diverses maneres, si tiré algunes, són els missatges intermitents. De tant en tant és afectuós, de tant en tant se'n recorda tu i et fa una trucada, o si t'has quedat a casa perquè no et trobaves bé, doncs no et fa una trucada, o te'n fa una a les 10 del vespre. O sigui, aquestes coses que diu, hombre, aquí hi ha algú que falla. Promeses que no es compleixen. Les promeses, jo faré, anirem aquí, farem allà, no es compleix mai. Quan hi ha una queixa de la parella, un es pot queixar, a mi em manca això, necessito això, l'altre t'ho promet, però o es compleix una vegada i allò desapareix. L'altre no pren consciència de la necessitat afectuosa de la parella. Això és molt important. Què necessita la meva parella? Perquè no tots necessitem el mateix. Inclús les demostracions d'afecte, hi ha una parella que necessitarà una cosa determinada, una necessita menys. Vull dir que això varia molt de la parella de cadascú. Després, una cosa que a vegades també succeeix, quan un se sent sol, què fa? Busca l'afecte de l'altre. En moments determinat de que un, per exemple, està un dia que no està tan bé, que què passa? Aleshores reclama. És un reclam per una necessitat de l'altre, no per realment l'estima de l'altre, no? L'abraçada de l'altre. A sota hi ha una... A veure, és evident que tots hi ha moments que poder necessitem una mica més d'afecte, si no et trobes bé, si has tingut un problema, etc. Però que no es converteixi en un hàbit i que això sigui, paf, momentani, no? És a dir, bueno, quan hi ha d'això, desapareix, no? Hi ha un desequilibri, exacte, la persona que dona les engrunes acostuma a oferir just el suficient, això és important entendre-ho, perquè dona just el suficient perquè l'altre no marxi del tot. Aquesta persona també, en el fons, necessita l'altre i li dona un just perquè no marxi. Perquè, clar, evidentment, si fos una cosa que no existís, en el seu poder l'altre se n'adonaria compte. Però si dono just i l'altre amb això es conforma perquè creu que és el que mereix, aleshores la persona dono just i ahí s'acaba. Això és... I costa molt que l'altra vegada se'n doni compte.
Aleshores, l'altre viu pendent, no?, d'aquestes engrunetes que li va donant justes.
Quan hi ha una relació, sigui de part d'un o de l'altre, de que es viu... acceptant aquestes engrunes és terrible, 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 terrible. Però són moments perquè, què passa? L'altre està constantment pensant amb una mirada, a veure si em mira, a veure si em truca, una petita estona d'atenció, qualsevol que està buscant, no? Qualsevol coseta que li doni l'esperança de que l'altre m'estima. I aleshores, les engrunes què fan? alimenten l'esperança. Aquí per mi és el gran, el temazo, diguéssim, eh? Quan dic fa un moment, si et dono justet, pues mira, l'altre diu, mira, amb això em conformo, que també això no és gens bo, però ho he dit abans. Però què passa? El més greu és que alimenta l'esperança. Canviarà, potser no està gaire bé, poder tingut problemes a la feina, etc, etc, etc. És veritat que això pot ser, però cuidado si sigui present, que això sigui un constant, perquè si és un constant hi ha alguna cosa aquí que no va bé. Per què acceptem tan poc? Citaré alguns. Por la solitud, que aquí n'hem parlat també, Ona, durant aquest any, de la solitud. La baixa autoestima, un altre tema que aquí n'hem tingut molt present. La necessitat d'aprovació. Aquesta, la necessitat d'aprovació es veu moltíssim. L'altre necessita un element de la parella, necessita que l'altre l'aprovi, pam, la necessitat, la necessitat constant. Aquí també, en el fons, tot hi ha un fons aquí de baixa autoestima. Hi ha un element emocional que podia, jo diria, que ho engloba tot, jo seria la falta de seguretat en mi mateix, la falta d'autoestima, de saber qui som, què és el que ens agrada, què és el que ens desagrada. Això és importantíssim. O sigui, la pròpia identitat, saber qui som i què necessitem.
Clar, i la baixa autoestima també va lligada amb una dependència emocional, no?, de l'altra persona.
Absolutament, Ona. Dau una clavo. Perdona. És així. Les necessitats emocionals, què passa? Això ens porta a tenir aquest tipus de relació. Què passa? Necessitat emocional, tornem enrere. Tornem a la nostra infantesa, al tracte amb els pares, com sigut d'adolescents. Què és el que hem de mostrar? Hem de mostrar les nostres necessitats. A vegades no ho fem, perquè creiem que demostrar necessitats no és correcte, no està bé, que l'altra persona té que adivinar, perquè això passa molt en les parelles. L'altra vegada esperen que adivini, pues no sé, que tens mal de cap, o que tens ganes de fer un tomb. No tot ho pot adivinar la teva parella. Per tant, perquè l'altre té por de dir-ho. Té por de dir-ho perquè l'altre s'ofengui, perquè l'altre li digui que no. També hi ha un element, és el que no ens agrada que es diguin que no. I aleshores, millor obviar, no dic res, i així estic segur que no em diran que no, però això és fatal. I un ha d'expressar amb una parella les seves necessitats de tots nivells. Importantíssim per crear un vincle fort i sòlid. I això, evidentment, la dependència emocional ve de la infantesa també, vull dir, quan tots necessitem, i el nen petit que li ha mancat, és un problema, és un problema important. Tot es pot guarir, jo soc d'aquesta, soc molt i molt positiva. Jo crec que si en som conscients, i a més, sigui l'edat que sigui, podem fer canvis substancials a les nostres vides. Perquè a vegades passa, bueno, com porto tants anys casada, bueno, amb aquesta relació, bueno, la feina, etcètera, etcètera. No, no. Un pot fer canvis, pot confiar en un mateix, a vegades pot necessitar algú i a vegades no. A vegades et pots trobar com una persona, la veus, com diria, dos consultes i ja no fa falta, la tercera no, ja no ve. Perquè ja se n'ha adonat, creu que se n'adona que allò és bo per ella i s'atreveix a fer-ho. Perquè com ens agrada tant que siguem acceptats per tothom, no ens atrevim una mica a confrontar-nos amb els altres, sigui la feina, sigui en parella, sigui amb els amics. Això ho engloba tot, Ona.
Per tant, és important adonar-se'n, prendre consciència.
El més important és adonar-se'n, perquè si no ho vas arrossegant. I a vegades tapem, perquè, clar, prendre consciència també és dir, he fracassat a la parella, he fracassat a la feina, he fracassat amb els amics, etc, etc. No has fracassat. O sigui, hem d'entendre que la vida anem creixent a través d'una sèrie d'experiències que tenim a la vida. Això és el creixement personal. O sigui, es pensem a vegades, doncs quan tindrem 20 anys ja estarà tot arreglat, o 30, o 40, o 60, o 70, i vaig més lluny, o 80. Jo sóc d'aquestes persones que sempre hi ha temps per fer canvis. Sempre, sempre, la veritat. I després hi ha una cosa, també hi ha una cosa que poder avui menys, però poder abans, hi havia el concepte de que el fet d'estimar implicava patir. Si jo pateixo, o em fa... Una cosa que encara és pitjor, que si em fan patir, és que m'estima molt. No.
I això ja ha fet molt de mal Disney, no? I les seves històries romàntiques.
Ara ho has dit, t'has dado en el clavo. O sigui, fugir d'aquestes, està molt bé veure-les, però, sisplau, hem de ser molt conscients del missatge que ens dona. Perquè són missatges absolutament vamos, que no tenen sentit, ja es veu, però clar, la ment, les persones, necessitem a vegades aquestes fàbules, no? Imaginant-se, però això, no, això és completament fals. No hi ha una solidesa emocional en absolut. Aleshores, què es fa? Es van normalitzant relacions que són poc saludables. Després, clar, hem de tenir un bon concepte de nosaltres mateixos. Això és evident per poder tenir relacions sanes. L'extrem, diguéssim, seria el que diem, és el narcisisme. Les persones que tenen un ego que és desbordant. Són perfectes, mai reconeixen uns errors. Clar, tenir una relació amb una persona que compleixi característiques que són cap al narcisisme es converteixen en realment molt difícils. I són relacions que és la més difícil de totes, en el meu humil entendre, més difícil a vegades de trencar. Perquè t'envolta una espècie de ret, saps? Que sortir-ne, trobar l'esquerxa per sortir, és molt i molt difícil.
Al final això són relacions tòxiques.
Tòxiques, total. O sigui, l'extrem és el narcisisme i l'altre cap a l'altre cantó és la persona que no creu en si mateixa en absolut. O sigui, aquests dos extrems, el millor és tenir aquest ego, que aquí també n'hem parlat, Ona, un més saludable, un més sa possible. Com dèiem, és la societat també, i les pel·lícules, com acabes de dir, romàntiques, pues es fa veure un amor que no compleix, que no és la realitat de la vida. També, clar, ens podem quedar amb una cosa, que és esperar eternament, que és l'espera, no? Canviarà, perquè tal... Evidentment, si l'altre pues, se'n parla i l'altre diu, bueno, jo intentaré canviar, pues, molt bé. Però clar, a vegades les parelles això es queden anclades en que no, canviarà. Això jo mai puc dir quan una persona ha de marxar. Home, si hi hagués maltractaments físics, està clar que aquesta persona s'ha d'allunyar. Però si no, cada persona ha de veure, mira, jo crec que hasta aquí he arribat, no m'està donant el que jo crec que puc rebre la vida i fer feliç i prendre una decisió que ella considere la dient.
Perquè, Cuca, quines conseqüències emocionals té el fet de rebre aquestes engrunes?
Els efectes emocionals és que tu pots caure en un pou, un pou profund, en un pou que pots caure en una ansietat, en una depressió, i a vegades coses encara més difícils i més dures de sortir-se, però l'ansietat i la depressió són els que més veus quan hi ha una relació de parella que és desequilibrada. Entens? I aleshores aquesta persona... I el difícil a vegades és que aquesta persona justifica a vegades la seva depressió o no se n'adona de on està el nucli de la seva depressió. La passa fora, quan a vegades està a casa, molt sovint. També una altra cosa important és que justifiques la indiferència, Ona. L'excuses. O perquè això, o perquè té molta feina... O perquè està cansat. Home, sí, clar que sí. Si tu aquell dia tens necessitat de més afecte, de tenir una relació sexual, i aleshores la parella pues, no li va bé en aquell moment, no ho desitja, bueno, ho has d'entendre. Però clar, tu has de veure que això no és cada dia, que la teva demanda no queda al buit. Aleshores, aquí és on està el veure el què, perquè clar, és ben veritat que no tothom està en les menys condicions a vegades per expressar el seu afecte i el seu amor, però no ha de ser una línia contínua, i l'altre ho ha d'explicar, saps? El parlar amb una parella és bàsic, Ona, bàsic, en tot, com el treball, però amb relacions de parella és molt important.
Doncs, Cuca, anem arribant al final. Sé que sempre t'agrada acabar amb un parell de frases. Quines ens has portat avui?
Dues frases. Albert Camus, jo crec que, bueno, d'allò que dius la mèdula, no? No ser estimat és una desventura, però la veritable tragèdia és no saber estimar.
Molt important, no? Aprendre a estimar bé.
Exacte. Hi ha unes característiques de personalitat que són persones que no saben estimar. I aquí això és important, perquè... que cadascú de nosaltres faci una reflexió de com viu ell l'amor i com l'expressa. És el que ve a dir el Camus. I l'altre, ens anem més lluny, Aristòfanes. Si no t'estimen com tu creus, per què vols que t'estimin? Demano millor, no allò que sobra. que són les engrunes.
Exacte.
O sigui que malgrat que Aristòfanes ja fa uns quants temps, per mi...
És superactual. Eh?
És super, super, superactual.
Bona. Doncs, Cuca, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquestes engrunes de l'amor que són tan importants, no? Que hem de detectar,
molt,
si estem rebent només les engrunes, doncs reclamar el que volem,
exacte,
el que volem rebre,
perquè l'amor,
el que volem tot.
Exactament, perquè l'amor autèntic no et manté amb una inseguretat constant.
Doncs moltes gràcies, Cuca. Ens retrobem un altre dia.
Un ple.